COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en COPE. És dimarts 3 d'abril, el dia en què tenim sobre la taula les dades de l'atur, les xifres de l'atur. A Tarragona ha baixat en 2.500 persones en aquest darrer mes, però no és precisament una dada que sorprengui. És l'atur condicionat per la Setmana Santa i, per tant, per la contractació temporal. Una flor no fa primavera ni una mosca estiu, per tant, que les bones xifres, que ho són, no ens facin perdre la noció de la crua realitat. El descens ve marcat per l'estacionalitat i les feines de temporada, feina que és benvinguda, però que és en precari i no suposa una solució al problema real. I posem-hi música a tot plegat, perquè avui, dia 3 d'abril, celebrem els 66 anys de Kiko Veneno.
Si tu no te das cuenta de lo que vale, es una tontería, se va dejando que se escape lo que más quería.
Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Farem el cafè amb l'Associació del Trastorn d'Espectre Autista de les Terres de l'Ebre. Aquest dilluns es commemorava el Dia de la Conscienciació sobre l'Autisme i no volem que la Festa de la Mona ens ho faci passar per alt, així que avui hi dedicarem uns minuts. Com cada dimarts vindrà també la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i a partir de la una agafarem la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana. Avui vindrà des de Vilaseca, a la taverna de Misti, i com no també rebrem la Leida Martí. A partir de 2:15 parlarem amb la primera dona que forma part dels Armats de Tarragona. Ella hi és des de fa 5 anys i aquest any s'hi ha sumat una altra noia. També vindrà, com no, la Ruth Guerrero, que ens portarà històries del carrer. Tot plegat fins a les 2 en directe al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Se va dejando que se escape lo que más quería.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu amb Maria de Serveis. Anem primer a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Temps estable, típicament primaveral, cel amb intervals de núvols, amb unes temperatures que pugen un cop més. Avui hi haurà màximes de 18 graus a Tarragona i al Vendrell, 19 a Reus, 24 a Tortosa, 21 graus a Gandesa, i el vent continuarà bufant de sud, suau en general. Demà esperem un cel clar al matí, després aniran creixent intervals de núvols que poden deixar-nos precipitacions a la zona dels ports, tot i que no en descartem a la resta del territori, tot i que de manera aïllada. Les temperatures màximes baixaran excepte al litoral, les mínimes han de pujar més, mínimes de 10 aquesta nit a Tarragona, Tortosa o el Vendrell, de 9 graus a Reus i 8 a Gandesa. El vent demà girarà oest, sud-oest i serà més intens.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
I la xifra del matí són les 2.587 persones menys de les llistes de l'atur a Tarragona al mes de febrer. El nombre d'aturats va baixar a prop d'un 5% i ara mateix les persones aturades a la demarcació són 49.600. En relació al mes de març de l'any passat, l'atur ha baixat en 4.500 persones. La disminució de l'atur aquest mes de març està condicionada per la contractació del sector serveis per fer front a la campanya de vacances de Setmana Santa i suposa el major descens en un mes de març en els darrers 2 anys. I una altra xifra, la del 85% d'ocupació turística als hotels de la Costa Daurada. S'han complert les previsions per la costa i també per les cases rurals de les Terres de l'Ebre, que finalment han omplert entre dijous i dilluns. Els esdeveniments esportius programats per aquests dies han assegurat l'ocupació a la Costa Daurada en una Setmana Santa primerenca amb un 65% d'hotels oberts, unes 31.500 places. Segons dades de l'Associació Hotelera Cambrils Salou-La Pineda, enguany han obert 55 hotels, són 10 menys que l'any passat. El president de l'entitat, en Xavier Roig, ha fet una crida al seny perquè hi hagi estabilitat política i social a Catalunya, diu, tot i que des de l'entitat es nega que la situació estigui afectant a les reserves.
Esperem que tothom hagi pogut gaudir de la nova atracció de Port Ventura que s'ha inaugurat i que puguem tindre una postpasqua doncs, tranquil·la i serena i que tots tinguem seny perquè l'estabilitat ens vingui i puguem tindre un estiu com almenys al principi de Setmana Santa, que sempre Setmana Santa ens aporta el que del davallar de l'estiu i que pugui ser tranquil i no pas com l'any passat.
Els allotjaments integrats a l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre s'han tornat a omplir en la darrera part de la Setmana Santa, entre dijous i dilluns. En canvi, les reserves no van sobrepassar el 30% en la primera part d'aquesta setmana festiva. En Juanjo Bel és el portaveu d'Aturebre.
Més o menys han tingut la mateixa Setmana Santa que tots els anys. Una mitja ocupació fins al dijous sant i després quasi plena ocupació de dijous a dilluns. Saps què passa? Que primer s'ompli el delta i llavors pues, ja, com que hi ha un excés de demanda, pues, llavors se va omplir l'interior i la plana.
Tornada per ser esglaonada entre diumenge i dilluns va estar marcada per les cues novament. Els problemes habituals de congestió de trànsit s'hi va sumar diumenge les accions de protesta dels comitès de defensa de la República, protestes a l'AP-7 al Vendrell i a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on els comitès van obrir les barreres de l'autopista. Aquest dilluns, dos accidents a l'AP-7, a la Riera de Gaià i a Constantí, van complicar també força la circulació, això sí, durant el matí. A la tarda, la circulació va ser més fluida. Dotze i 27. En successos, detingut un home per atacar un taxista amb arma blanca a la C-14 entre Reus i Salou. L'agressió es va produir la matinada de diumenge. El passatger del taxi va fugir després d'atacar el taxista amb un ganivet que va ser traslladat al Joan 23 amb ferides greus. Cap a les 7 del matí, un agent de paisà identificava l'agressor que li va llançar pedres i va intentar fugir després d'aturar-lo. El van localitzar finalment a l'avinguda Joan Fuster de Salou, on el van detenir. I atenció a aquesta perquè els Mossos detenien a finals de la setmana passada dos homes de nacionalitat georgiana després d'haver robat a un pis de Tarragona mentre els inquilins dormien. Havien forçat la finestra d'una balconera per entrar-hi. Va ser al carrer Robert Aguiló. Un dels fills va sorprendre un dels homes al passadís de casa mentre estava robant i aquest va fugir per la finestra. Els Mossos el van localitzar a la mateixa zona després que la família truqués a la policia descrivint l'individu. Els agents van trobar al carrer dues carteres robades al domicili en la ruta de fugida. Els detinguts acumulen quatre antecedents policials per delictes contra el patrimoni. I més coses. Aquest mes d'abril es posaran a la venda les entrades pels Jocs Mediterranis de Tarragona. Serà entre final d'abril i primers de maig, un cop s'hagin tancat les inscripcions de les delegacions internacionals d'esportistes. Els preus aniran entre els 5 i els 20 euros. La previsió és que assisteixin a les diferents proves uns 150.000 espectadors. I a Reus s'ha celebrat aquest diumenge l'acte de la coronació del Senyor, una de les cerimònies de tradició més arrelada de la Setmana Santa a la capital del Baix Camp. L'acte, del qual no es té constància que se celebri a cap altre punt del país, es remunta al segle XV i simbolitza la resurrecció. Diumenge de Pasqua, l'església de la Puríssima Sang, guarnida de flors, es va omplir de gom a gom per presenciar aquest acte de caràcter parateatral en què un grup de nenes perfumen el cos de Crist i l'acaben coronant enmig dels cants d'Aleluia. El clavari de la congregació de la Puríssima Sang, Xavier Just Faro, ha explicat que treballen perquè aquest acte únic i antic tingui el reconeixement per part del Departament de Cultura de la Generalitat com a bé d'interès nacional.
Al ser un acte tan antic es va demanar un reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura. Llavors l'any passat es van iniciar els tràmits. De moment el que s'ha fet és incloure-ho a dintre del catàleg en general en quant una festivitat, realment com a festivitat. I llavors el que s'espera és que amb el temps doncs, hi hagi ja un reconeixement a nivell cultural per ser tan antic i mantenir aquesta tradició.
I arribem a 2:15 explicant-los que un centenar d'experts presentaran a Tarragona les darreres investigacions sobre el comportament dels neandertals. Serà en el 60è Congrés Internacional de la Fundació Hugo Obermaier, que se celebra des d'avui fins dissabte al Campus Catalunya de la Rovira i Virgili. En total, 110 especialistes que donaran a conèixer 32 ponències i 17 pòsters sobre les últimes novetats al voltant dels neandertals. El proper dissabte, la ruta científica els permetrà conèixer l'abric dels rosegadors a la Pobla de Benifassà, al Baix Maestrat, i els abrics de l'ermita Ulldecona, al Montsià, així com el Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta. I repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que entrevista el capità del vaixell de Proactiva Open Arms. És el tarragoní Marc Reig, que diu la tripulación de l'Open Arms fue muy valiente. Al Reus Digital, el concert de recaptació de fons per als advocats de l'1 d'octubre es farà el 28 d'abril. Al delcamp.cat trobem destacat aquesta hora que la Setmana Santa es tanca amb un 85% d'ocupació a la Costa Daurada. I al Tarragona 21 destaquen que la Setmana Santa fa baixar l'atur a Tarragona en 2.587 persones al mes de març. Al diari Més, avui en portada, les entrades de les competicions dels Jocs costaran entre 5 i 20 euros. Amb això arribem pràcticament a les 12:32, un minut per la publicitat i continuem.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
A Cope Tarragona és l'hora del cafè.
Vinga, hora del cafè al programa. Aquest dilluns 2 d'abril es commemorava el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, un dia en què s'ha reivindicat una vegada més trencar barreres per l'autisme i fer una societat accessible. Volem dedicar-hi avui uns minuts, per tant, i per això parlem amb l'Àngel Xaverri. Ell és president de l'Associació de Trastorn d'Espectre Autista de les Terres de l'Ebre. Àngel, què tal? Molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
I dediquem avui uns minuts, els que convingui i els dies que convingui, perquè ho comentàvem amb l'Àngel ara abans de començar l'entrevista en directe, que justament us queia en un dia festiu i que això potser havia complicat una mica la cosa enguany, no?
Pues sí, al caure en dilluns de Pasqua, que la gent està de vacances i de festa, i a més el Dia de la Mona aquí a Catalunya, pues és una mica complicat fer actes perquè la gent no hi és. Però, bueno, algunes cosetes farem.
Clar. S'han organitzat coses. A les Terres de l'Ebre teniu el proper dia 14 una cita important, no? Una jornada. Ara en parlarem, però d'entrada a mi m'agradaria, per aquells que no coneguin la vostra entitat, Àngel, que la coneguin una mica, l'Associació de Trastorn d'Espectre Autista de les Terres de l'Ebre, que, a més, aquest 2018, si no vaig malament, feu ja 10 anys, no?
Sí, aquest 2018 fem 10 anys. L'associació es va fundar l'1 de juliol del 2008, se van ajuntar 5 famílies que tenien fills amb autisme per lluitar pels seus fills. Uh-huh. I a partir d'aquí pues, ha anat evolucionant, ha anat creixent una mica i bueno, pues, hem anat fent coses. Llavors aquest any volem celebrar-ho organitzant una jornada que fem el dia 14. Sí. És un gran repte per nosaltres. I llavors pues, tenim la jornada estructurada, com aquell que diu, en tres parts. No? Per una banda seria ensenyament, que ve la cap del Servei de Diversitat i Inclusió del Departament de la Generalitat,
sí.
Isabel Isert. Després ve també el Mario Montero, de la Universitat de Girona, que és l'única, ja a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Girona, ja l'única càtedra específica d'educació per a l'autisme.
Uh-huh.
I això formaria la banda d'educació. Després, per la part de sanitat, doncs, ens ve la doctora en psicologia Noemí Malbanya, de l'Hospital de Sant Joan de Déu i de l'Institut DAP, que té tota una eminència en autisme a Catalunya i a l'estat espanyol. Llavors també la nostra neuropsicòloga Anna Curto també farà una xerrada sobre l'estimulació cognitiva. I després per la tarda ja serà més en plan familiar-social. Llavors ve el Gonzalo Bertosa de la Universitat de Salamanca,
sí,
especialista en discapacitat i ajuda familiar. I després també ve el José Luis Brunet, que és el president de la Fundació Mas Casadevall de Girona i també és vicepresident de la Confederació d'Autisme Espanya i està en la Junta també d'Autisme Europa a parlar-nos de la importància de l'associacionisme de les famílies per a buscar el recolzament davant d'aquesta problemàtica que tenim.
Clar. Això serà el 14 d'abril a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Hem de dir que és una jornada gratuïta, no? També, per tant, si hi ha alguna família que ens estigui escoltant ara, doncs que es trobi en aquesta situació, li pugui semblar interessant, no s'han d'inscriure en lloc en principi o sí?
Sí, perquè el local té un aforament determinat i clar, no ens podem sobrepassar. Llavors, a la nostra pàgina web se poden inscriure tots els particulars que vulguin assistir.
Uh-huh.
Si algun professor docent que treballi per a la Generalitat vol apuntar-se, aquesta jornada està reconeguda com a activitat formativa i llavors s'han d'inscriure a la pàgina web de la Generalitat.
D'acord, al web...
al web de XFEC de la Generalitat perquè els pugui constar com a formació oficial.
Vale, a la resta els dic que el web de la vostra associació és www.ateate.cat, allà poden accedir, no?, a l'enllaç per sí, inscriure's a la jornada, com a particulars.
Hi ha un formulari que demanen 4 dades, nom, cognom, DNI, telèfon, correu i professió, i en això ja se poden inscriure allí.
Has posat molt èmfasi en el tema de la educació, aquesta càtedra importantíssima de la Universitat de Girona, que és única. Hi ha, sobretot, Àngel, desconeixement al voltant, en aquest cas, del TEA, del trastorn d'espectre autista?
Sí, bueno, hem de pensar que quan parlem de sanitat, el cos humà, ja fa més de 5 anys que es va investigar en els edificis, ja fem moltes mòmies, ja embalsamaven els cossos, però el que és la salut mental, doncs, això fa 200 anys com a molt que llavors ja el tema de salut mental és molt desconegut, no? Se va investigant a poc a poc. El tema de l'autisme i el tema de l'Asperger, doncs, van sortir a mitjans del segle passat el descobriment dels síndromes com a tal, no? Llavors, doncs, està tot un procés d'investigació i d'evolució i costa.
Mm-hmm.
Però, bueno, a poc a poc se va evolucionant, no? La ciència cada vegada té més mitjans i s'evoluciona més ràpid.
Clar.
Tot el que voldríem les famílies, no? Però, bueno, sí, se va evolucionant moltíssim.
Ens has dit que vau començar fa 10 anys 5 famílies. No sé quantes formeu part ara mateix de la vostra associació.
Sí, ara som quasi 60 famílies, eh?
60 famílies, eh?
Sí.
Han variat molt, tu, que evidentment no sé si ets des del principi, Àngel, a l'entitat, suposo que sí.
No, jo porto 4 anys.
4 anys.
Bueno, en 10 anys, pues, ha passat de tot, no? En 10 anys ja és una vida quasi, ja han hagut pujades, baixades, tornades a pujar, i bueno, pues ara estem en una etapa, una altra vegada de creixement, perquè, pues, bueno, gràcies a que la salut mental va evolucionant, pues, vam diagnosticar més casos i, bueno, se va fent més cosetes, no? Mm-hmm. A partir d'aquí, doncs...
No et sento gaire bé, Àngel. No sé si pots moure un pelet d'on ets el telèfon. Ara,
sí.
Ara més clar. Sí, ara perfecte. No sé, tu has vist moltes famílies, suposo, al llarg d'aquests 4 anys que dius que portes a l'entitat. No sé si ha millorat el diagnòstic, ens dius, o s'ha avançat, vaja, en la salut mental, però els dubtes de les famílies quan, per exemple, hi ha un diagnòstic d'aquest tipus continuen sent els mateixos?
Sí, els dubtes continuen sent els mateixos, no? Perquè la gent no coneix els síndromes aquests, no? Llavors, quan els diagnostiquen, doncs s'espanten. I el pitjor que hi ha és que la gent, en seguida volem informació, i llavors agafem una informació que a vegades doncs, el que fa és empitjorar encara la nostra situació. Entrem a Google, les comencem a buscar, i veiem 50.000 coses diferents, que potser no coincideix en el nostre cas, perquè clar, en el món de la salut mental encara que el diagnòstic sigui autisme, sigui TEA, cada persona és un món diferent i té una afectació diferent, no?
Clar.
Llavors, pues, clar, sobretot quan una família que acaben de diagnosticar ens ve a nosaltres a l'associació, el primer que els diem és que talliguen el llisí automàticament, perquè l'únic que fan és perjudicar-se i llavors, pues, a poc a poc, que et fiquen en mans dels professionals, no? Pues la persona que ha diagnosticat ja més o menys sap quin grau d'autisme té, llavors ella és qui li ha de recomanar les lectures i qui li ha de recomanar la informació que realment necessita, no? Des de llavors és un trasbals, no?, per a la gent quan lo diagnostiquen un trastorn així, no? El que demanem és paciència, no s'acaba el món perquè diagnostiquen un fill teu en autisme. Vull dir, és una altra manera de veure les coses, és una altra manera de fer de lo que tenies previst en principi, però vull dir que no és cap drama i no passa res.
Exacte.
Se pot dir molt bé cap endavant.
Exacte. Em sembla molt, molt interessant, però algú dirà, bé, doncs això que acaba de dir l'Àngel és de sentit comú, però és veritat que en el moment en què potser et trobes, no?, és un diagnòstic d'una cosa doncs, que desconeixes, no?, l'abast que pot tenir, doncs et poses a buscar informació i hem d'anar als canals adequats, no?, als professionals en aquest cas. Vosaltres, quins són els serveis que oferiu a les famílies, en aquest cas, des de l'associació?
Pues bueno, nosaltres... Tenim unes psicòlogues contractades i llavors fem el que és valoració i suport psicològic. També fem reeducació psicopedagògica. També tenim servei de logopèdia. Donem suport a l'estudi i coordinacions amb les escoles. Suport als familiars, tant als pares com als germans. Llavors, també tenim al nostre local de l'aldea una sala d'estimulació multisensorial per a treballar. Grups d'habilitat social i d'integració de l'entorn. Llavors, doncs, també organitzem xerrades i fem activitats d'oci i de lleure.
Pel que fa a l'atenció sanitària que requereix, no?, quan hi ha un trastorn d'espectre autista, considereu que la sanitat pública està prou preparada a dia d'avui i especialment a les Terres de l'Ebre, que és a la zona on treballeu vosaltres?
A veure... En aquest aspecte sempre fa falta una mica més de recursos, perquè si els recursos hi fossin i no en tinguéssim necessitat les famílies, no haguéssim creat les associacions per lluitar per unes necessitats que realment no tenim cobertes per l'administració pública. Llavors, la gent s'ajunta per poder intentar abaratir els costos d'aquestes necessitats que necessitem i que no disposem per la via pública.
Fes-me una llista de coses pendents, Àngel, que considereu important llegir al voltant d'aquest 2 d'abril, d'aquest Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, que faltava sobretot més recursos per detecció precoç i també més formació als professionals, als pediatres.
Bueno, els pediatres, a tothom, vull dir, fa falta formació al món sanitari, fa falta formació al món educatiu, també els xiquets passen moltes hores a l'escola i també necessiten formació als professors de com actuar dins l'aula, i bueno, doncs, principalment el que necessitem és la detecció precoç. Quan abans se pugui intervenir amb el xiquet, podrà tirar cap endavant, no? Llavors, també el que es necessita és assegurar una atenció integral i específica a la salut. Afavorir després també l'accés a la vida adulta. Sensibilitzar també molt a la societat.
Sí.
Hem de pensar que els nostres xiquets que pateixen el trastorn de l'espectre autista, igual que altres com TDAH i altres síndromes d'Hodgkin, són gent que són dianes de bullying a les escoles. Les estadístiques diuen que el 60% de xiquets en TEA han patit alguna vegada bullying. I això, evidentment, s'ha d'erradicar en campanyes de sensibilització, que la gent en tingui consum.
Sí, de fet, aquest dia de la conscienciació sobre l'autisme, un dels temes és trencar barreres i fer una societat accessible, no? Jo crec que tots hem d'aprendre una mica, hem de fer la nostra feina, tot i que no tinguem cap cas potser a la vora, però sí que doncs, treballar, no?, per aquesta integració, com tu deies, doncs, a la feina, a l'escola i allà on sigui de les persones amb aquest tipus de trastorns.
Evidentment, vull dir, a veure, són persones. I són persones com tothom. L'únic que tenen una manera de processar pues, una mica diferent, perquè tenen uns interessos molt rígids, tenen dificultats en la comunicació i, bueno, i llavors pues, també són molt literals a l'hora de parlar. Vull dir, el tema de l'ironia i tot això, pues, els costa molt. Ells són molt literals, les coses tal com són, i això els crea conflictes, no?
Clar.
A vegades, pues, per exemple, un conflicte que pot sortir a classe en un professor, una simple tonteria de que el professor li digui a un xiquet en autisme, per què no em portes el guix? I el xiquet ni es maneja del puesto, no? Llavors que el professor pensi que este xiquet és un maleducat, i li dic això i no em porta el guix. Quan, si tu li parles en negatiu, com que són tan literals, ell li has dit per què no, pues ja no li porto, ja està. Si li parles en positiu, fes-me el favor de portar el guix. Segurament que te'l portarà la primera sense registrar i farà cas en seguida. I aquests conceptes així, doncs, clar, creem problemes.
Clar, clar, per això, d'aquí això que comentaves, no? Aquesta major formació, doncs, no només de metges, sinó de professors, evidentment, no? I, de, bueno, i al final això es va estenent, no? Està cada oli. I tota la societat, sí, sí. Doncs, ho veiem, ho normalitzem. Al final és l'objectiu, suposo, no? Normalitzar.
Sí, sí, normalitzar i que es puguin incloure en aquesta societat i participar igual que qualsevol altra persona.
Doncs, escolta, un pas per també doncs, ajudar a aquesta normalització serà aquesta jornada que ha organitzat el proper 14 d'abril. Parlem d'autisme a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. És una jornada gratuïta, com ens ha dit l'Àngel, però sí que ens han d'inscriure qui vulgui participar per temes d'aforament. Tenen l'accés a www.ateate.cat. Escolta, doncs, Àngel, t'agraeixo molt que hagis passat aquesta estona amb nosaltres. Aquests 10 anys de l'Associació de Trastorn Espectre Autista de les Terres de l'Ebre, que feu molt bona feina i s'ha de reconèixer. Gràcies i torna quan vulguis.
No, gràcies a vosaltres per ajudar-nos a tirar cap endavant i a fer una mica de difusió.
Un plaer, quan vulgueu. Merci.
Moltes gràcies. Adéu.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Sabem que el divendres és el teu dia preferit de la setmana i volem celebrar-ho amb tu. Tots els divendres tens premis a la Fira Centre Comercial. De 6 a 9 del vespre, presenta el teu tiquet d'oci o restauració a la nostra Shopping Bag gegant i guanya un dels nostres regals. Repartim més de 5.000 euros en premis. Vine i gaudeix de la millor restauració a la Fira Centre Comercial. La Fira Centre Comercial. Buscar, comprar, firar.
Vinga, com cada dimarts a Herrera en Cope Tarragona, què ens toca ara? Doncs parlar d'alimentació, de dieta sana, de vida sana en general. I això ho hem de fer, s'està estirant. Adara Giné,
sí,
molt bon dia.
Sí, m'estic estirant perquè encara, molt bon dia, encara penso que no m'he despertat.
No t'has despertat
estic
del tot?
Estic molt cansada.
És que fa
massa
coses.
Comença a canviar
coses.
El temps i...
Sí?
Igual,
és una mica ja la cosa aquesta, la baixada aquesta que ens agafa una mica, no? Quan sí. Està la primavera a prop, sí?
No ho sé, però pot sí, ser. Estic aquí amb contracturada, no tenen un fisioterapeuta.
Això, i mira, ja som dos.
Que fan... treballo amb fisioterapeuta, treballo amb cinc, eh?
Doncs però, dona, mira... en casa de l'Herrero, cuchara
pues
de pano.
Això, pues això.
Doncs a veure si ens fan un 2x1, que a mi també m'aniria bé.
Comenta-ho.
A veure, la setmana passada la Dara Giné va deixar anar...
Sí, parlant d'intoleràncies.
Parlant d'intoleràncies alimentàries, que avui apuntava el tema d'avui, que la cosa anava de gasos.
Sí.
Però sí, no sé exactament...
Ahí...
A veure...
Tampoc en el temps que porta... És que tants temes de l'alimentació, no acabarem
que...
mai, eh? Pues que estava pensant, per què no parles de com prevenir els gasos, l'alimentació per prevenir les flatulències? Mira que ha sigut, no sé, una setmana, en plan una mica flatulent a la consulta, que m'han vingut dos pacients, que el seu problema era aquest, i he pensat, ai, calla, és un tema de que no he parlat amb els nostres oients,
o sigui que...
i dic, doncs vaig a parlar d'això.
No, és molt interessant.
És un tema que afecta la gent i se'n parla molt poc, eh? Jo perquè en els meus pacients sempre els hi pregunto com van al bany,
és que...
i dius, i les flatulències, si el restrenyiment, i el no sé què, que tens períodes, perquè a vegades et pot despertar, doncs, igual és un tema de nervis, el menjar ràpid també pot produir flatulències.
I tant, i tant.
O pot amagar altres cosetes. Mm-hmm. No?
És que és veritat que sí que sabem, no? Més o menys, que hi ha alguns aliments que predisposen.
Sí, 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 totalment, no? En parlarem d'alguns d'ells.
A tenir-ne, però sí que és veritat que hi ha... Sí. No? Potser és això, coses com hàbits, com menjar molt ràpid o això, que ens ho poden produir,
sí,
no? Que estàs com més inflat.
I coses que no ho diries mai, o no hi pensem tant, després tenen el seu sentit, però sí. Llavors he pensat, doncs va, anem a donar unes recomanacions dietètiques perquè la gent que tingui molts gasos o flatulències, doncs a veure si les podem millorar d'aquesta manera.
Ah, vinga.
També us he de dir que si continuen aquestes flatulències, sempre heu d'acudir al metge per dir-los si realment ocasionen un problema important. I també dir-vos que hi ha un síndrome que realment és una malaltia i aquesta malaltia produeix gasos, però molts, exageradament molts. És una cosa que, això ja és ja és de diagnòstic mèdic i, evidentment, són persones que ja... Hi ha tractaments i que ja es deriven,
no? I si és una cosa exagerada, hem d'anar al metge.
Recomanacions, doncs tens molts gasos, igual és que alguna cosa d'aquestes estàs fent malament. Mm-hmm. Anem a veure si
Vinga,
ens podem ajudar.
Comencem.
Bueno, el primer és menjar la fruita pelada. Ja ho sé que sempre hem dit que
ara
la fruita...
Ara m'has donat un disgust,
ara. Ja ho sé. Perquè sempre hem dit que la fruita millor en pell perquè té fibra. La fibra dietètica tan saludable. Però en cas de tenir molts gasos, intenteu això d'evitar... la fruita amb pell, no? Pues plàtans o les pomes i les peres peladetes, perquè aquesta fibra dietètica el que pot estar produint és molta fermentació a nivell intestinal i com més fermentació, pues més gasos.
Ah, bueno, vale? Doncs és una cosa a tenir en compte si tenen gasos en excés, no?
Exactament. Vinga. Què més? Menjar iogurt com a postres després dels àpats ens pot beneficiar.
Ah?
Perquè aporta bacteris, millora la nostra flora intestinal i podem millorar aquesta acumulació de gasos.
Bueno,
podria estar bé.
Una cosa a tenir en compte també.
Bullir molt bé la pasta. També ho hauríem de fer. Evitar menjar-la al dente.
Això pot produir gasos?
Menjar-la al dente, sí.
Perquè, per què?
Perquè la pasta està mig cuita i se fermenta molt més en el nostre estómac, en el nostre intestí, i la fermentació produiria gasos. Per tant, si està molt bullideta, fermenta menys
i
no tenim tant de gasos.
Una mica.
Exactament.
Ah, mira tu quines coses.
Facilitem la digestió d'aquesta fibra, d'aquesta pasta dintre l'intestí i, per tant, les bactèries no ens produeixen tants gasos i nosaltres no acabem excretant tants gasos, que és el problema de les flatulències.
Sí, sí, sí. Ah, doncs mira tu, sempre s'aprenen coses amb la d'ara, eh? És una cosa...
Què més? Parlem de les infusions. Hi ha infusions que ajuden a relaxar l'esfínter de l'estómac i alliberar aquests rotets que després no es convertiran en flatulències. I aquestes infusions són, per exemple, la de menta, la d'anís, sàlvia, fonoll, també, que s'està perdent molt la infusió de fonoll, comí, canyella, camamilla i cardamom. Serien infusions que ajuden a relaxar l'esfínter aquest superior de l'estómac i alliberar, en part, els gasos via excreció del sistema digestiu superior, no rots.
Estic pensant jo ara, és que quan has dit els tés, per exemple, la menta, estic pensant que, per exemple, en països en què els menjars són molt especiats i molt forts, la tradició...
Sí.
És normalment el té amb menta, no? Que també pot ser per això.
Sí, ajuda.
Ajudar la digestió i els gasos, perquè com més especiada és un menjar...
Exacte, la digestió és molt més dificultosa, més està el temps el menjar dintre l'estómac i, bueno, també hi ha un altre procés a nivell intestinal que pot produir més gasos, podria ajudar.
Clar, vull dir, potser té, no, que pot tenir relació en aquest sentit.
Tot el que podem rotar no ho tindrem després a la panxa i tindrem dolors, doncs que els dolors de flatulències poden arribar a ser molt forts i còlics que ens porten a urgències.
Carai.
Sí, sí, Estic començant algun oient convençuda que li ha passat, De dir, arribar a l'hospital i dir, no, és que seran gases. Oh, com pot ser? Em pensava que tenia aquí...
Apèndis.
L'apèndis, no? És veritat, és un dolor que pot ser com de l'apèndis.
Ah, doncs mira, molt interessant, ja sabem, entès, eh?
Sí, què més? Menjar llegums sense pell, evidentment, també. Aquesta pell, que també molta fibra i molt fermentable, si la retirem, pot ajudar a controlar aquestes flatulències. Les llenties de color vermell, per exemple, ja tenen la pell fora. Podríem fer purés i podríem fer llenties... No, no és el cas d'evitar menjar llegums, perquè de llegums s'ha de menjar.
Clar.
Però sí, a veure si podríem fer-lo sense pell. Pues podria estar bé. En sopes, en puré, si els triturem, també ajuda que la digestió sigui més fàcil i menys fermentació, per lo que menys gasos. L'humus, per exemple, seria una opció de menjar llegums sense que pudiessin produir tanta flutulència com menjar la mongeta blanca tal qual.
Molt bé.
Que tots sabem, en època de calçotades, ara ja l'hem deixat una mica enrere l'època de calçotades, ja, per desgràcia.
No, però encara n'hi ha, encara n'hi ha, encara n'hi ha.
Igual en pesquem alguna,
jo crec que fins a final de març.
Sí, avui en dia, sí. I què més? Ja, per últim, dir-vos que consumir pinya i papaya té enzims molt beneficiosos, que es poden ajudar a reduir flatulències, la pinyeta i la papaya, molt bé. I també que els aliments integrals són molt bons, però en cas de molta flatulència, menjar-los en moderació o en petites quantitats.
Mm-hmm.
Vale?
Doncs escolta, tenim una llista llarga de coses que ens poden ajudar.
Sí, són consells molt concrets. La llista encara molt més llarga, ja ens podríem ficar com mengem. Hem de menjar a poquet, intentant rotar si tenim rotets, dissimuladament, perquè som maleducats.
Educació, sobretot.
I què més? Evitar cafè o te, que també poden produir digestions difícils i gasos, la bruixeria, evidentment, menjars molt copiosos, evitar-los, allò de venga el guiso com molt, molt de greix i molt d'oli, intentar evitar, fregits i arrebossats també, o sigui, ja estaríem més parlant d'aquesta alimentació pesada que ja està, i tothom ho sap, més relacionada en els greixos.
Clar.
En els greixos.
Molt bé, doncs escolta, molt interessant. Jo crec que és veritat que aquestes coses ens poden ajudar, perquè
sí,
com tu dius, la gent que ho pateix, estem parlant de nivells greus, és molt, pot arribar a ser dolorosa,
dolorós. Sí, totalment. Mm-hmm. Sí.
Molt bé, perfecte. Doncs ja saben, si tenen preguntes, que dius, mira, doncs d'aquest tema no n'havíem parlat encara amb tots els programes que hem fet ja, i hi ha molts temes que encara ens queden pendents, però volem que ens facin també propostes, els oients, no?, de coses que els preocupin, també.
Exactament,
no?
Exactament.
Doncs ens ho poden fer arribar a través del Twitter, @copetarragona, del correu electrònic, tarragona@cope.es, i del WhatsApp. Jo el torno a repetir, perquè, com dic sempre, no és un número gaire fàcil de recordar, no és com el 010, o sigui, això ja està clar. 672-65-35-34. 672-65-35-34. Jo li passo les consultes a la Dara Giné.
I no hem parlat dels aliments, però estem parlant, evidentment, bròquil, coliflor, carxofes, cols de Brussel·les, pebrots, a vegades, flatulents.
Són,
si tenen més dubtes i volen saber-ne més, que ens envien un mensatge.
Sí, jo crec que podem fer una reedició d'aquest tema.
Sí, m'encantaria. Dona per molt.
Dona per molt, ja ho veig que sí. Doncs, Adara, un plaer, com sempre.
Igualment.
A la Dara la tenen aquí el dimarts a aquesta hora, però
sí,
si no, el resta del temps, quan no està donant classes a la universitat, està a Bruma Clínic, al carrer Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. Que tinguis molt bona setmana.
Igualment, Mònica.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Vinga, doncs amb això arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però abans actualitzem informació de servei. Segons acabem de saber, segons acaba d'informar el Servei Català de Trànsit, ara mateix hi ha dos punts complicats a les carreteres tarragonines. El primer el trobem a la Nacional 340 a l'Arbós, en direcció Vilafranca del Penedès. Hi ha circulació intensa a causa d'un problema a la zona que causa uns 2 quilòmetres de retencions. Nacional 340 a l'Arbós en direcció Vilafranca del Penedès. L'altre problema el trobem a la C-241D, en aquest cas a Les Piles, a la Conca de Barberà, ara mateix a causa d'un accident hi ha aproximadament mig quilòmetre de retencions. Per tant, si han de circular per aquests punts, doncs paciència i si poden, doncs els poden evitar. Arribem a la una, ara als serveis informatius de la cadena COPE, tornem en 5 minuts amb Recepta, la Leida, la RUT i moltes més coses en directe fins a les dues.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Ministerio del Interior acaba de destituir a la directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Se llama Anabel Marcos y durante el referéndum ilegal del 1 de octubre trasladó urnas en su coche. Adrián Gil.
Sí, lo hizo en un coche particular que estaba a nombre de una tercera persona. Según adelantó El Español, fue sorprendida e identificada por los propios Mossos de Escuadra. Llevaba dos urnas en el interior del vehículo que quería hacer llegar a uno de los centros de votación que había habilitado el Govern para el referéndum ilegal. Ha sido cesada como directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, encargada de la formación académica de los Mossos. Desde Interior se asegura que esta decisión se ha tomado aplicando ese artículo 155 que tiene competencias en el Departamento de Interior de la Generalitat.
Estamos pendientes también del Congreso de los Diputados. Llegan a la Cámara los presupuestos del Gobierno que siguen sin contar con el apoyo mayoritario. Las cuentas abren la puerta a la reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas que las comunidades autónomas tienen con el Estado. Congreso, Joaquín Mizmanos.
Sí, Montoro ha anunciado dos novedades en relación con las comunidades autónomas cumplidoras. Las que tengan superávit podrán destinar el dinero a inversiones financieramente sostenibles. El ministro anuncia además facilidades para reestructurar la deuda que tienen con el Estado.
Damos un paso incorporando también en estos presupuestos lo que es la reestructuración de la deuda que tienen las administraciones territoriales con la Administración General del Estado.
Reestructuración con incentivos a los créditos, a las condiciones financieras. Esas facilidades se extenderían también a los ayuntamientos que cumplan. El ministro de Hacienda acaba de arremeter, por cierto, contra los que hacen una batalla política de las pensiones, contra los que quieren hacer un drama, ha dicho, de las cifras que arroja la Seguridad Social.
Es martes 3 de abril. Están pasando más cosas que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Primera reacción del gobierno a la decisión de la Fiscalía Alemana que solicita la extradición de Carles Puigdemont. Está acusado de rebelión y de malversación de fondos públicos. La vicepresidenta no se sale del guión. Soraya Sáez Santamaría respeta la decisión de la justicia alemana.
Pues el máximo respeto a la decisión de la fiscalía alemana. Europa es una comunidad de cooperación judicial y policial y esta es la forma que tienen funcionar las instituciones en el ámbito de la Unión Europea.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo con fuerza en establecimientos comerciales. Operaba en toda España. La operación se ha saldado con 16 detenidos. Se han esclarecido 88 delitos de robo y se han recuperado efectos y vehículos por valor de 650.000 euros. Y los Mossos de Escuadra han localizado hoy en un barranco de Gerona el cadáver de una excursionista desaparecida el domingo. Estaba en la localidad de Oix de Montagut y en el rescate ha participado un helicóptero. Se trata de una vecina de Gerona de nacionalidad rusa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En El Espejo hoy nos vais a hablar de los indios de América del Norte y de un sacerdote que se dedicó en cuerpo y alma a defender sus derechos y también su cultura.
Es una historia de película, la verdad. La diócesis de Marquette, que está junto al lago Michigan, impulsa la causa de canonización de quien fuera su primer obispo, Frederic Baraga, apodado el cura Pisanieves, que hace 150 años evangelizó a las tribus Chipewas y Otaguas y viajó por el salvaje norte de los Estados Unidos a pie o en canoa. Nació a finales del siglo XVIII en Eslovenia y siendo ya un joven sacerdote se trasladó a la región de los Grandes Lagos. Allí aprendió la lengua chipewa, de la que publicó una gramática y un diccionario. En 1857 fue nombrado obispo, pero siguió viviendo en su pequeña cabaña junto al lago Michigan. Fue, como decías, un gran defensor de los indios y de su cultura y arriesgó su propia vida por sus fieles con viajes increíbles por bosques y montañas. Pues vamos a contar la historia de este intrépido misionero que está a las puertas de su beatificación dentro de media horita en El Espejo.
La historia del cura Pisanieves, que me encanta el apodo. Estaremos atentos.
Así le llamaban los indios.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Bueno, y en los deportes, hoy la verdad es que nos espera una de esas grandes noches de fútbol, cuartos de final de la Champions, con protagonismo para dos equipos españoles. Juventus Real Madrid, Sevilla, Bayern de Múnich. José Luis Corrochano.
Viene informando Miguel Ángel Díaz que Isco o Asensio son las opciones que maneja Zidane para completar el equipo en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente a la Juventus. A esta hora ahora está lloviendo en Turín, hay una lona colocada sobre el césped del Juventus Stadium y hay previsión de lluvia a la hora del partido. El otro gran encuentro del día se juega en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Sevilla, Bayern Múnich. El Sevilla, por segunda vez en su historia, está en los cuartos de final de la mejor competición europea. Noticias del partido, José Manuel Oliva, Sevilla.
El Sevilla está finalizando, corre una suave sesión de activación en su ciudad deportiva y en breve va a anunciar la lista de convocados para el partido de esta noche. Pizarro hará de Banega, recordemos, está sancionado el mediocentro sevillista. Navas será lateral derecho y arriba Ben Yedder apunta a titular y no Muriel. En el Bayern de Múnich, que va a estar arropado por 2.700 seguidores alemanes en las gradas, Robben podría ser suplente, con lo que Henkes metería un hombre más en el centro del campo, el chileno Arturo Vidal.
Juventus Real Madrid y Sevilla Bayern Múnich. Lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 8:05 de la noche.
Y lo escucharemos, claro que sí. Gracias, Corro. Te estamos contando la última hora aquí en Mediodía COPE.
Doncs sapa, com sempre, que des dels serveis informatius de la cadena COPE ens han informat i ara ja hem aixecat les barreres de la Nacional 240 i estem transitant i estem circulant des de Lleida, des de Tarragona, un servidor Ricard Álvarez des de COPE Lleida.
I una servidora, Mònica Carrasco, des de COPE Tarragona. Què tal?
Mònica, com estàs?
Molt bé, molt bé. Mira, estic animada. Aquesta setmana estic com un dimarts, que és com divendres. No sé què em passa.
Tens els coberts a mà, ja?
Sí. Aquí. Sí, sí. Jo sempre tinc coberts a mà perquè, com ja sap l'audiència, jo sóc de la Lliga del Tàper, que bueno, hem de dinar aquí a la ràdio, llavors jo sempre tinc coberts a mà.
Doncs com un servidor, sí, sí, clar. Però clar, bé, a més els dimarts, ara amb aquests espais que estem fent ja de cuina tan animats, clar. No sé si és que això de la primavera sangre altera, no sé,
Deu ser això, però jo estic començant a que deies aixecar barreres, m'has fet pensar que començaré a posar un peatge als cuiners que venen i no els deixaré entrar si no porten tàpers.
Ah, mira.
No? Perquè clar, venen aquí a explicar-nos receptes meravelloses i una després va a la tristor del seu tàper, saps què et vull dir? No sé si a tu et passa, això.
Sí, però... sí, allò ens obres allí, la manida aquella
trista. I dius, bueno,
trista,
no està mal, no està mal, però clar, podria estar jo, per exemple, a Vilaseca, a la taverna de Misti, no?
Per exemple.
Per exemple, que tinc avui aquí als responsables de la cuina de la taverna de Misti, al Sergio Domínguez i al Leo Amado. Què tal, Sergio, Leo, buenos días.
Buenos días.
Què tal? Jo ja sé que, Ricard, et faria molta enveja, però de veritat ja que els faré portar una mostra del que vinguin a fer, no? La pròxima vez os pongo peaje, ¿eh? Esto no puede pasar, ¿eh? Tiene que, o sea, tenéis que venir con algo, una ofrenda.
Lo que
una
sí,
ofrenda,
¿no?
Que yo estoy aquí.
Algo que no se estropee, que lo puedes enviar por valija también.
Es que claro, vosotros no coméis de tupper.
No, bueno, no. Nosotros comemos bien, la verdad.
Vosotros coméis ahí en la cocina, esto es un
no queremos
lujo.
Dar envidia.
No, dadla. No. O sea, esto es un... No sé, quién ¿cómo come? ¿Cómo lo hacéis en cocina? ¿Os
bueno, no,
hacéis algo del día, de lo que haya del día en el menú? O
normalmente
aparte...
hacemos algo de la receta que hoy vamos a dar, que es algo de aprovechamiento.
Ajá. Muy bien.
Por cierto, que ahora decíamos es que el tupper. Oye, comer de tupper tampoco tiene que significar comer mal.
No, para nada. Pero aquí ya viene
se puede hacer bien,
la destreza y las ganas de cada uno a la hora de hacerse el tupper.
O el tiempo que has tenido, claro.
Claro. Pero bueno, vosotros estoy tranquila si me decís que coméis bien. No sé, Leo, ¿te cocina bien, Sergio, en la cocina, en la taberna, sí?
Bueno, acá me tengo que desvelar. El que hace la comida de la familia soy yo.
No me digas. Oh, Sergio. Te cocina,
es
Leo,
lo que,
¿eh?
Es lo que tiene ser el jefe.
Es lo que tiene ser el jefe de cocina, es lo que tiene. ¿Y te cuida bien, Leo?
Leo cocina muy bien, la verdad. Está muy contento el personal. Muy bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, me alegro. Pues oye, me gusta mucho esto de la cocina de aprovechamiento, porque esto de tirar comida no se puede tirar nada de comida.
En absoluto.
Nunca, ¿eh? Entonces, vosotros esta receta la hacéis cuando os sobra alguna cosilla. A ver, ¿cuál es la base?
A ver, la base es puede ser de cualquier cosa, pero normalmente, como nosotros en cocina, y de ahí viene un poco también el tema de las mermas y de no tirar comida, que al fin y al cabo es dinero y es comida, que es,
claro.
Que es sagrado, pues bueno, lo que hacemos es cuando hacemos un rustido de pollo o una sopa de cocido, con estos restos del cocido o restos de pollo asado, y pues siempre hacemos algún plato y lo solemos meter en el menú, un plato rico y suculento con los restos del cocido, por ejemplo, en este caso.
Bien, a ver, ¿qué tenemos entonces?
Nosotros en este caso aprovechamos de los restos del cocido, aprovechamos para hacer un canelón crujiente con una salsa así un poquito exótica y un acabado final que es muy resultón en el plato, y la gente la verdad que nos felicita mucho por él.
Venga, pues me gusta. ¿Ves lo que es saber? Lo que es saber. ¿Qué haría yo con restos, claro, de cocido de pollo? Pues nada, nada. Y es hacer un canelón crujiente, si es que es lo que es saber. A ver, ¿qué necesito? Los restos del cocido, evidentemente.
Una lámina de la pasta brica, aquella que la podemos encontrar en cualquier supermercado. Son redondas.
¿La pasta brisa está ya...?
Sí, bueno, nosotros usamos la brick, que es menos... Es menos delicada y es más fácil de manipular.
Vale.
Es muy parecida a la filo. Lo que hacemos es, con los restos del asado o del cocido en este caso, preparamos un farsa, un relleno, lo que viene a ser una especie de bechamel enriquecida con un sofrito fondeado de cebolla, de verduritas, zanahoria, y ahí es donde incorporamos el...
queso crema, y también le damos un toque... con el licor de amaretto, de almendras.
Madre
que
mía.
Le sube mucho el sabor y gana, le da pasión a ese plato.
Sí, a ver, entonces, que me estoy perdiendo, me estoy emocionando ya, lo estoy visualizando, el canelón este crujiente. Entonces, hacemos el fondo este, de entrada, cebolla, me has dicho.
Zanahoria, echamos allí, pues si tenemos puerro también para engordar un poquito el relleno, y el, como dice Leo, la crema... La carne del asado y por último el flambeado del amaretto para reducir esto y hacer un buen relleno.
Vale, o sea, esto tenemos el relleno ahí. Y esto, bueno, ¿cuánto rato más o menos? O sea, que se haga bien primero toda la cebolla, ¿no? Que se poche bien, ¿no?
Sí, queda todo bien fondeadito, que quede ya traslúcido. Y ahí, cuando ya tenemos la farsa parecida a una bechamel, es cuando la paramos, dejamos enfriar un momento para no quemarnos las manos. Y empezamos a ensamblar los canelones. Es conveniente que en la masa brick cojamos mantequilla y la untemos.
Vale.
Porque a la hora de generar el canelón hace que no se parta la masa y no se reseque.
Importante el truco aquí, ¿eh?
Sí.
Bien.
Así que bueno, luego después de cuando está ensamblado el canelón, lo pintamos con un huevo batido y le tiramos semillas de sésamo.
Uh-huh.
Y eso ya lo horneamos. ¿A cuánto tiempo, Sergio?
Normalmente le estamos dando unos 10 minutos, 180 grados en el horno.
10 minutitos.
Sí.
Bien. Y de queda ahí crujientito.
Queda crujiente y ya está para emplatar. Y luego siempre en la taberna lo terminamos con un fondo de patatas panaderas, el canelón y una salsa teriyaki que la hace Sergio, que es inigualable.
Esta salsa me suena, Sergio, que un día me habías contado. ¿Puede ser? Esto y me suena, ¿eh?
Sí, porque es la misma salsa que...
Con zumo de naranja.
Correcto, que nosotros acabamos el tataki de atún rojo que tenemos en la carta. Es de misma salsa que damos en nuestros mejores platos de la taberna. Es la que acabamos a este humilde canelón, pero le damos ese toque diferente así, le aporta ese matiz un poquito, digamos, exótico, un poquito especiado, que queda muy bien como un plato de menú. De aprovechamiento.
Uh-huh. Uh-huh. Nos da tiempo, Ricardo, ¿tenéis tiempo de recordar la salsa teriyaki que está rápida?
Sí,
recuerdo que era muy fácil. O sea,
es
bueno, claro, que tú lo cuentas todo, que parece
es
muy fácil.
Fácil y resultona, pero... ¿eh?
Fácil, sí. Resultona y muy, muy agradable en boca, y combina con carne y pescado.
Entonces, usamos zumo de naranja, recuerdo.
Zumo de naranja natural exprimido, misma proporción de una buena salsa de soja que podemos encontrar en cualquier supermercado, la misma cantidad de azúcar blanca. Y una buena proporción de la especie del jengibre rallado.
Vale, y ya está.
Todo esto a reducir y a punto de reducción como un jarabe, como una salsa.
Estoy, o sea, me está entrando una ansia, un hambre, Ricard. Yo ahora mismo...
No, es que claro, tenemos el programa de cocina mal colocado en
mala
la parrilla.
Mala hora,
¿no? Sí, sí.
Sí, sí. Una duda que me acaba de surgir ahora con lo de la salsa de soja, porque siempre que voy al súper dudo, le voy a preguntar a estos chicos que saben. ¿Recomendáis usar esta que es baja en sal o la normal? Sergio, a ver.
Bueno, yo no es por dar nombres de marcas ni nada, pero hay una que gasto siempre por el tema de la sal. He probado otras que o no llegan a la sal. Bueno, hay una que es la Kikkoman, que es la que...
Clásica,
digamos, que es la que ha habido primera, aquí hemos conocido primera, que es la que yo me he acostumbrado quizá por el punto de sal, que está intermedio, ni es muy fuerte... ni es muy suave y es una soja de calidad.
Vale, bien, no, esto está bien, hay que compartir esta sabiduría. Oye, pues muy bien, me gusta mucho, es de aprovechamiento, pero además le dais esa vuelta de tuerca, ¿eh? Ese toque así de un plato diferente y resultón, que podemos quedar muy bien en casa. Esto.
Además, este plato es un plato que ha tenido mucha aceptación y es más, nosotros en nuestro Instagram de la taberna, que tenemos Instagram, lo tenemos fotografiado y lo tenemos publicado como uno de nuestros otros platos también, aparte de entre otros.
Ah, pues venga, voy a ir ahora mismo a robaros la foto, si te parece, y la subimos al Twitter del programa también.
Perfecto.
¿Vale? @copetarragona, tendrán la foto y el podcast d'aquí una estoneta amb la recepta. Ricard, ¿cómo te quedas? ¿Amb ganas?
Sí, me quedo con ganas de que me quede algo por casa para hacer esta receta de aprovechamiento.
Aquesta, si no, que sobre. Aquesta setmana quedem per dinar. Va, anem a la taverna
de
l'estiu.
Sí.
Un dia, apunta l'adreça. Avinguda Alcalde Pere Moles, 19 de Vilaseca. Et queda aquí a la vora. Tu agafes la 240 i vas tirant. I
tant, no res. No re.
Vale, Leo, Sergio, mil gracias, de verdad. Volved cuando queráis.
Gracias.
Gracias.
El señor mayor es futbolista y policía.
Hacemos mal el tener muchos tópicos, el pensar que como son down son muy cariñosos.
Está pasando.
Se nos acusa de fomentar el tráfico de personas y no lo acabamos de
hacer. De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Una empresa británica, Cambridge Analytica, habría usado los datos de 50 millones de usuarios de Facebook. Lo hizo sin permiso.
Estás en COPE.
La Razón te regala una auténtica envasadora al vacío para tu cocina. Tan fácil como pulsar un botón y tus alimentos frescos o ya cocinados durarán hasta 5 veces más, manteniendo todas sus propiedades y sabor. Además, ahorrarás espacio en tu nevera. Llévate gratis la envasadora al vacío. Este sábado, con el periódico La Razón.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
I ella sempre ve amb energia, però és que avui, com que ha estat uns dies fora i ha carregat piles, doncs ara, més que mai, Aleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Com estàs? Com t'ho has passat? Ui. Com ha anat la mona?
Estic nova i estic inundada, per no dir inflada.
De mona. Clar, ja ho vas dir la setmana passada, que la mona i l'operació biquini són
incompatibles
totalment.
Incompatibles, totalment. Però bueno, què hem de fer-hi, tu?
Disfrutar de la vida,
sí,
hem de fer.
Una alegria pel cuerpo, no? Mai més ben dit.
Exactament. I dos, perquè encara en deu quedar de mona.
Hombre, i tant, clar, tinc l'altra meitat.
Tota la setmana, ja ho vas dir. No, si ja... Qui avisa no és traïdor. Llavors, a veure, estem a mes d'abril, estrenem mes d'abril. Estrenem ja millor temps. Algun dia tindrem de no, però en general els jerseis més gruixuts jo crec que els podem ja començar a guardar, no?
El dia s'allarga.
Ai, sí. Això és una altra cosa. Dóna la vida, això, Dóna la vida.
Jo sí. Allò de sortir a les 5 de la tarda i que es fos ja de nit, oh, que fatal.
No. Fantàstic. Doncs, per tant, nou mes, nova etapa, no sé si nova tendència sobre la taula.
Bueno, realment, aquesta vegada, com que encara estem en aquell impàs que encara comença a fer més bon temps, però encara no acabem de treure les coses de primavera, encara que ja ho sabeu que jo, generalment, després de Setmana Santa, acostumo a fer una mica de canvi... Vale. Però bueno, jo el que volia agafar és un tipus de peça que aquest any hem portat moltíssim, que s'ha portat molt i que realment ara a través dels blazers o de jaquetetes podem continuar portant en modo més primaveral. I que és la tendència dels quadros.
Sí.
Com sabeu, és una tendència que va començar a principis de la temporada d'hivern, com si digui...
Tardor, hivern.
Això, i que s'anirà extenent una miqueta i que encara podem continuar portant a través d'aquesta transició temporal d'armaris.
Sí, transició, ho has dit, hauríem de posar una música de xon-xon-xon-xon, perquè sí. És aquesta època complicada, com sempre diem, no? Que de vegades veu gent massa d'hivern, no? Altres que ja de seguida s'abonen a la màniga curta. Jo sóc de les que em costa soltar les peces de més hivernals.
Sí, a mi també em passa això, però el que passa que jo crec que encara tenim més el problema qui va a l'oficina. O sigui, la moda d'oficina, en aquest sentit, per mi encara és més complicada. Per què? Perquè, els trajes jaqueta, o te canvies directament ja els trajes jaqueta d'estiu, que són superfinets, o els d'hivern generalment són més aviats llanosets. I clar, estàs amb aquest pas de dir, ostres, no puc anar amb l'americana d'estiu,
clar,
però amb la d'hivern, bof, moro en l'intent, saps el que vull dir? Però bueno...
Però bé, tenim aquestes peces de quadres que hem, sí, invertit, perquè hem seguit els teus consells i hem invertit, no?, amb americanes, no?, potser pantalons i de més, que encara les podem estirar una miqueta, depèn de com les combinem.
Sí. Mira, jo primer començaré amb el que és una miqueta els abriguets llarguets, perquè no només a vegades ens comprem el que és l'abric llanós, sinó que això també ho podem... o sigui, el fet dels abrics els podem també parlar quan parlem abriguets de pretemporada, que cada vegada es porten més, tant els de primavera com els de tardor. Si us hi fixeu, hi ha una petita col·lecció sempre que són dels primers abrics que es porten, que són molt finets, però els de tardor són amb tonalitats fosques i els de primavera són més aviat amb tonalitats clares. Uh-huh. I també tenim el que són les trenques, que per
és
aquesta
veritat,
època
perfecte,
són
ara
ideals. Vale, doncs aquestes d'aquí, doncs, el tema són les que porten quadrets. Què passa? Que després aquí ens aniríem més a el que és la combinació amb els colors. Vale? Depenent una miqueta dels colors que portem amb aquest tipus de quadros, que generalment són més aviat teules, marronets, a sota, per poder-los allargar una miqueta més ara, en època primaveral, ho fem més aviat amb colors més aviat clars. És a dir, si per exemple l'abric és de color teula, doncs fiquet per exemple un granatoset així més blanquet amb un beix, que ja dona un estil més primaveral.
Sí.
O per exemple, agafa, si és un blanc negre, que també s'ha portat molt, fiquet per exemple un conjuntet gris perla, que també ja el baixes una miqueta de to en vez de portar la base negra. Vull dir, i, bueno, i després el clàssic, que són el texà, en aquest cas més per un dia a dia. En vez d'anar tan fosc amb el texà, comencem a canviar una miqueta més el que són els texans amb colors clarets.
Vale.
I incloem, per exemple, texans amb perletes, que queden boníssims.
Oi,
i també
això sempre que veig texans amb perles penso en tu. Dic, clar, mira, això és... la Leida com li deu agradar.
És que a mi m'encanten, jo en tinc un parell, perquè de veritat, però... El problema és que, per exemple, a mi els texans amb perles me recorden més aviat a primavera i estiu. Vale? Per tant, ara és el moment de que si ho volem combinar amb una peça que és potser una miqueta més d'hivern, al posar-nos aquest pantaló ja dona la sensació que vas una miqueta, vale, més primaveral.
Uh-huh.
O sigui, transició.
O sigui, tranquils, si les peces que tenim de quadres són de colors que potser s'associen més amb la tardor o hivern, sinó que la clau està aquí en combinar-ho amb tons més suaus que rebaixaran l'efecte final.
Sí, correcte. Després també podem fer una altra opció, que és utilitzant diferents complements. Vale? O sigui, renovem, per exemple, el que és l'abriguet més de primavera-tardor, el podem renovar ficant-nos, per exemple, un cinturó per damunt.
Ah.
Vale? I després, per exemple, a vegades que són peces d'aquestes que són una miqueta, com ho diria jo? A vegades tenim alguns abriguets d'aquests tres quarts que ens els hem ficat a l'hivern com a jaqueta d'interior. Vale? O sigui, una jaqueteta tipus Chanel però llarga, i clar, que després quan ho veus que tu veus per l'exterior dius, és que això em recorda molt a quan ho portava i damunt portava l'altre abric. Pues no, pues mira, tu fiques amb un cinturonet, les més atrevides amb una rinyonera, que també es portarà
ui,
moltíssim.
Ui, sí, com es porten les rinyoneres.
No m'agraden gens,
no,
no? No, tu, jo les trobo superfeites.
Aquí volem saber la seva opinió, eh? Això de rinyoneres, que estan molt de moda, al Twitter del programa, @copetarragona, @copelleida. A veure què els hi sembla a vostè, rinyonera sí, rinyonera no.
Jo sí, són una mica feitos, però bueno. A veure, podríem fer, si no podríem estar fer un Instagram d'aquests stories, d'aquests amb l'enquesta.
Una enquesta.
Imagina't, només faltaria això, ja.
Però bé, no ens desviem de tema. Seguim amb aquestes peces de quadres, no?, que s'han portat tant que encara tenim temps i setmanes per portar-les.
Correcte. Després continuem amb el tema dels blazers. Generalment, els blazers que tenim són més aviat de tendència fosca. Doncs, bueno, combinem-los, per exemple, amb l'ultravioleta d'aquest any, que és el color,
sí,
de l'any. Donem-li el punt de color, que és el que deia abans, o suavitzar-los o donar-li un punt de color amb les tendències d'aquest any. O amb llimona, color llimona, que també quedaria molt xulo. O sigui, anem fent una miqueta de combinacions de colors també molt fortes, molt estiuenques. Vale? Després, què més? També podríem fer el tema de barrejar estampats.
Això és molt complicat sempre. Mm. O sigui, a mi, jo ho veig, no? A la gent així que és molt estilosa, jo ho veig posat i penso, mira que bé queda. I després m'ho poso jo i sembla el pallasso de mi color. Saps no. Què et vull dir?
Això és la sensació que tu et dona.
Ai, no sé.
Saps per què? Perquè tu no estàs acostumada a veure-t'hi. És el que diem. Te'n recordes que una vegada ho vam comentar fa molt de temps, que quan hi havia un principi d'una tendència que dèiem, mira, quan vam començar... Mira, me'n recordo quan van sortir els pitillo.
Sí.
Te'n recordes que vam fer un programa que dèiem els pitillos, jo no me'ls ficaria, no sé què, no sé quan... Perquè tots estàvem acostumats a anar amb campana. I
ara,
al final,
mira.
És que és el mateix. Per tant, també per reinventar el que són els blazers, els abriguets, les tranquetes aquestes de quadros que ens hem ficat durant l'hivern, doncs fica't, o els pantalons, vale? Els pantalons, perquè sí que n'hi ha que són una mica llanosos, però n'hi ha d'altres que no, que són més aviat de cotó més gruixudet, però clar, com que a veure, que tampoc no estem a l'estiu, no estem a 30
graus. Clar, encara es poden portar.
Vull dir que encara es poden portar. Doncs després, combinar-ho amb uns topos, que m'agraden molt, o per exemple amb uns esflors o amb unes samarretes així més d'aire hippie o retro, saps? O sigui, fer una combinació de colors o de, bueno, d'estampats, en aquest cas, perdó, de les que no havíem fet fins ara. Atrevim-nos. Si dius, i fixeu sempre, quan comença la temporada d'estiu, és una època en la que tots estem més, pues, més predisposats, no? a ficar segons quines peces. Tal com a l'hivern estem molt predisposats a anar amb negres,
sí,
i portar, per exemple, lentejuela, perquè ens recorda més a Cap d'Any i tot això, a l'estiu, si us hi fixeu, quasi no anem amb lentejuela.
No, és veritat. Es va a una... Aquesta tendència que tu ja apuntaves les darreres setmanes, més natural, més desenfadada la cosa, no? Més...
Clar, sí, jo crec que sí. I després, a més, també... O sigui, el fet de l'estiu ens dona com que s'allarga més el dia, hi ha més alegria, hi ha el sol, com que t'aporta més vitamines, no?, també a la pell i tot. També ens atrevim més a portar a colors vius, a combinar, doncs, això, estampats incombinables, i tenim també una tendència a portar coses més llamatives, no?, més uau.
Sí,
no,
sí, sí,
allò
sí,
que la gent s'agiri perquè va superguapa, pues eso, saps?
Molt bé, o sigui, combina estampats, eh? Això és una cosa que ens hem d'atrevir més, però sí, mira, et faré cas, va. Tu dius que és cosa meva, però després jo pregunto a casa i em diuen, així has d'anar?
Bueno, els has de portar una revista.
T'hauré d'enviar, t'enviaré una foto i llavors tu em dius, mira, això sí, això no. Així no surtis avui al carrer. No, però és veritat que combinar allò, per exemple, combinar flors i ratlles o, no? O quadres i flors, així a priori dius, sí, home, arbre de Nadal, i no, pot quedar molt bé, depèn dels colors també, no?, evidentment.
Sí, clar, sempre entrem dintre d'una línia lògica de combinació de colors, saps?
Línia dir, lògica, estic, diu. A veure,
no ens passem tampoc, que estem a l'estiu, però tampoc allò no és el carnaval. Vull dir, a veure, per favor, senyores i senyors.
Perfecte, doncs escolta, hem vist diverses maneres d'allargar la vida d'aquestes peces de quadre, siguin pantalons americanes, no?, que jo crec que pot ser el que més, la blazer, la brigueta aquest més finet, no?, o la jaqueta més llarga, jo crec que té possibilitats.
Sí.
Això, té possibilitats.
Després també, per últim, volia apuntar
sí?
un altre...
Sí, perdó,
sí, sempre me quedo...
Jo sempre penso que ha acabat.
Sí, sempre, sempre tinc alguna més, no? És que m'encanta aquesta secció, de veritat, és que m'ho passo tan bé. Total, que l'última que us volia comentar, vale, és perquè ja aquesta és... Com, tornem a lo dels estampats.
Sí.
Per què no combinem dos tipus d'estampats de quadros junts?
També.
Fem una combinació. O sigui, per exemple, si tenim un parell o tres de trajes, ens els canviem pantaló amb una altra, americana. ¿Vale? I també aquest tipus de combinació també farà que se'ns renovi automàticament el que és el xip dels quadros.
Mm-hmm.
Ara sí.
Molt, ara sí? Gràcies. Vale. No, que és que em sembla molt interessant, perquè és veritat que hi ha peces que a vegades doncs pensem que ja les hem de guardar perquè és massa hivern i encara els hi podem donar vida. Escolta, això dona aquí varietat al nostre armari en el dia a dia. Doncs vinga, va, s'han d'atrevir a portar més quadros, a combinar estampats, no? Aquí a fer aquest cinturó per fora, aquesta cosa així, vinga. Facin cas a la Leida Martí, que això és, vamos, paraula de Déu, el que diu ella. Leida, mil gràcies, com sempre, t'esperem la setmana que ve.
Un petó a tots, adéu.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Tens una història per explicar? ¿Vols fer una denúncia? ¿Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Li havia de posar aquesta cançó per molts motius, perquè és la nostra cançó del dia i perquè, clar, l'he trobat a faltar una setmana, Ruth Guerrero.
Ai, molt bon dia, ja m'agrada. Aquesta clar. És de les teves.
A més, sí, aquesta m'agrada, Miki Covenen. O sigui, a més, avui és aquella cosa que jo crec que li haurà passat a molta gent, que jo venia amb el xip de que era dilluns, però no, llavors comences a treballar i dius, calla, no, que avui és dimarts i avui ve molta gent per aquí a l'estudi.
Sí, o sigui, sí, i toca posar-se, és veritat, eh?
Aquesta setmana, mira, és, hi ha més alegria, perquè té un dia menys de treballar. Per als que ahir van poder fer festa, que no va ser tothom, per tant, els que van treballar ahir, doncs escolta, l'agraïment i paciència.
Això mateix. No els hi costa tant començar la setmana, segurament.
Això és veritat. Ells ens miren als altres i diuen, mira, aquesta setmana tu, doncs au.
Sí, després de passar-t'ho bé, et toca.
El cos aquest de dilluns, que és estrany. Però bé, avui vens a parlar d'una cosa que a més ens fa olor de primavera, de bon temps, no?, de sortir al carrer.
Doncs sí, perquè és un esdeveniment que ja va per la 14a edició, hi ha 14 primaveres, podríem dir.
Sí, primaveres i tardors, no? Perquè també hi ha edició de tardor.
Sí, són, no sé si van a la part, no sé ara mateix si és 14, 13, però bé, moltes edicions. I de seguida sabran, bueno, us vindrà la gana a tots vostès els hi vindrà la gana perquè es tracta de la ganxet pinxo, com
Hombre, clàssic.
De primavera en aquesta ocasió, que comença doncs aquest dijous, arrenca aquest dijous.
Ah, ja és 5. Aquest dijous?
Sí, aquest dijous.
Ai, no pensava que faltava més, no sé, m'ho he trobat ja a sobre.
És dia 5, no, d'abril?
És dia 5 d'abril.
Ah, doncs ja està, fins dijous. Al 15 d'abril tindrem l'oportunitat d'estar tastant les noves creacions que ens tenen preparades. Jo el que he fet és anar a la presentació micro-mà, i què he fet en aquesta presentació? Doncs bé, que per cert es feia al Flaps Café, a l'establiment Flaps Café, que no han fallat mai, fixa't tu com és la
Fidels
cosa.
A les 14 edicions de la Ganxet.
Sí, han posat també per tastar el seu pinxo, però bé, això ho hauran d'esbrinar si van als nostres...
La veritat és que aquí la Ruth tenies un repte, perquè de la Ganxet Pinxo n'hem parlat del dret i del revés, que es diu, no?
És
a dir, hem entrat a la cuina de restaurants, no? Hem parlat de xifres, sempre, no? Hem parlat de moltes maneres de la Ganxet i jo li vaig dir a la Ruth, fes, ves a la presentació i pensa alguna manera original d'explicar-nos la nova edició.
I què se'm va acudir? No sé si és bona o dolenta la
cosa, però jo vaig pensar, dic, doncs ja que s'ha remenat tot i ben remenat, perquè al final no hi ha misteri, sí, el descobriment de les tapes, però això costaria molts dies clar, per esbrinar-ho, doncs vaig pensar, per què no fem un test? Un test del fidel seguidor de l'Àngel Pinxo.
A veure.
Sí, sí, sí. I aquí millor que preguntar que doncs els capdavanters, no, els que estan davant de tot això de la Ganxet Pinxo, que són per exemple el president de la Cambra, l'Isaac Sant Romà, sí, la regidora de Cultura i Projecció de la Ciutat de Reus, per exemple, la Montserrat Caelles, i el coordinador de la Ganxet, el Jaume Batista.
Si ells no són fidels seguidors, ells que ho organitzen,
però s'ha de saber si ho són o no, perquè de vegades sí, una cosa és promoure-la, però una altra cosa és practicar-la.
Tens tota la raó. Llavors, quin test els has fet? A veure.
Sí, sí, els he fet unes quantes preguntes. Són senzilletes, no sé si a l'hora de respondre-les els hi ha costat o no. Però sí que he notat que han canviat de to, eh? I això és molt bo, eh? És diferent. Aquesta formalitat ha passat a ser alegria. Com a la primera pregunta que jo els he fet, que quantes vegades han estat fent la Ganxet Pinxo o quants pinxos n'han menjat?
Crec que ha d'estar sobre el 70-75% de les tapes. No, totes no les he pogut fer, perquè la veritat és que són molts, molts establiments. Me sap greu que alguns no hi he estat, però jo crec que he superat un 70-75%.
Doncs amb dieta entremig inclosa, que també s'ha de dir, si hem de ser sincers, potser n'he tastat uns 25-30, no molts tampoc, però déu-n'hi-do.
Jo podria dir que de totes les tapes, un 60 un 70% d'establiments, intento fer-los.
Té molta raó la regidora que diu amb dieta pel mig i és complicat.
Sí, sí.
Però bé, veig que el president de la Cambra de Comerç és per ara...
Sí, el guanyador.
El guanyador, eh?
Sí,
el
sí, que no, més, no falla, eh?
El que més pinxos tasta en una edició, parlem, eh?
Sí, en una edició.
En una edició.
En una edició.
Clar, és que quants establiments hi participen enguany, per exemple?
Per exemple, participen 43 establiments, clar, 4 d'ells són menús, eh?
Clar, 43 establiments. Clar, és que si els has de fer tots...
Déu-n'hi-do, eh? Bueno, algun d'ells em deia que dies n'hi ha.
No, sí, dies n'hi ha, però és que no fas altra cosa. No fas altra cosa.
No, Déu-n'hi-do, i com et poses, eh? Després de la Setmana Santa...
Clar, és que com si no tingués en prou amb les torrades de Santa Teresa, la mona, ara Ganxet Pinxo, ara, pum.
Sí, sí, doncs...
Operació Bikini.
Doncs mira, com ells ens han dit la quantitat de tapes que han menjat en aquestes edicions, o per una edició quin tant per cent fan, doncs anem a quina ha estat la millor tapa pel moment per cadascun d'ells.
Tendria dos. Una del restaurant 158, de mid foie, era molt bona, molt bona, molt bona. I després jo també recordo una del Tapes i Tapes, una tapa que la feien allí al davant, que explicaven tots els ingredients i la veritat és que entrava pels ulls i després a la boca era boníssima.
Me'n recordo un que va ser boníssim, de l'antic restaurant Arrels, que portava foie, que em va tornar boja. Aquest se m'ha quedat gravat en la memòria. Sí que sé que portava la base de pa torradet, portava foie, portava algun toc dolç, i la veritat és que boníssim. Va guanyar algun premi aquella edició, crec.
Em sembla que va ser fa dues temporades l'etapa del Tapes i Tapes, que era una espècie de sopa amb unes pedres de sabor de marisc que eren boníssimes. La veritat és que una etapa molt treballada i que va valer molt la pena.
Home, tenint en compte el nivell de participació que han dit que tenen, que se'n recordin, és que havia de ser molt bona l'etapa.
Sí, sí, sí. Jo pensava que no ho farien. I si fos en el meu cas, potser no me'n recordaria.
No sabries quin dir.
No, perquè n'he tastat, també.
Clar, no, si tu déu-n'hi-do, també t'hauríem de fer el test.
Jo sóc més de la regidora, eh? Potser n'he fet 25, no sé.
Veig que el foie té molts adeptes d'entrada.
Sí, sí, en té. Ja en té dos d'aquí i són tres, doncs suposem
que... Sí, que golejada.
Sí, sí. La general anirà bé, eh? No sé, amb foie. Anem a una altra pregunta, perquè el foie arrasa en aquesta ocasió, però jo aniria a la que és la seva etapa ideal. Ara que la facin, que la construeixin ells.
Ah, ells mateixos,
sí,
quina
que
farien? Doncs vinga. Això, recordem-ho, que pot anar, no? Ha d'anar amb la canya de cervesa.
Sí, canya de cervesa, sí, sí, que és el patrocinador, o si més no, doncs amb un vinet, amb aigua...
D'entrada, què es prendrien ells amb la canya, no? A veure.
Aquí a Reus hi posaria, no hi pot faltar aquest oli tan bo, aquest oli que ens defineix. Tampoc trobo que no hi podria faltar les avellanes. I després jo crec que aquí tampoc no hi podria faltar un bon foie i si no, algú de bacallà.
El foie em torna boja, o sigui, portaria foie, portaria quelcom que fes un contrast entre dolç i salat. No et sabria dir tampoc el què. Portaria tòfona i portaria una base de quelcom que sigui cruixent.
Jo crec que ha de ser una tapa senzilla, amb ingredients coneguts i que sigui uns sabors fàcils d'acceptar per tothom. És molt ampli el món de la gastronomia com per definir-ho amb una tapa. Vull dir, perquè entrem dintre el món de la carn, peixos, pastes, és molt difícil de tallar-ho.
He de dir que apunte maneres de cuinetes i sacs en romà, eh?
Sí, Déu-n'hi-do. Qui ho diria, eh?
El portarem a fer una recepta, sí, el convidarem, sí, a venir.
Veus, és una manera de descobrir-los, també,
i
no?
Tant.
Diferent. Mira, no ho sabíem, sempre tan seriosos, doncs no, toca també.
Sí. Bé, veig que ell té visió. Té molt clar el que li agradaria. Això vol dir que Déu cuina.
I és molt de quilòmetre zero, ja has vist, eh?
Home, com ha de ser, clar.
Clar que sí.
No sé si els establiments que participen a la Ganxet, evidentment, tenen llibertat total per crear la tapa, però si es valore positivament, recordem que aquí hi ha votacions després, que hi ha premis als millors pinxos. Si es valora el fet de que s'utilitzin productes de proximitat.
Sí, sempre es valora, sí, perquè sempre hi ha algú, tenen un responsable que s'encarrega de mirar aquests pinxos i els assessora una mica en temes de presentació, en tema, doncs, potser aquell ingredient que falta, que potser adhereix, que potser fa més de la terra, doncs també, perquè les comarques estan molt presents aquí, no només Reus,
No,
sinó també voltants. Jo he de dir que ja, si volen consultar el que és ja el llistat d'etapes per aquesta edició, per ja anar agafant una mica de
per anar fent la ruta, no?
Sí, es pot fer a www.canxetpinxo.cat. Allà hi trobarem aquestes tapes, 39 i 4 menús.
Estic entrant,
menús,
Estic entrant per mirar. Home, clar, ja www.canxetpinxo.cat, sí.
Ah, molt bé.
Aquí
doncs
estic.
Jo, a raó d'això, d'aquest llistat d'etapes que ja estan fixes, que començarem a menjar-les a partir del dia 5, jo els he preguntat, que ells han fet un ullet a aquest llistat, i els he preguntat quina agafarien. S'hauran mullat?
Uf.
No?
A veure.
No ho sé.
He tingut l'agradable sorpresa que acabem de provar-ne una aquí al Flaps Cafè i la veritat és que era boníssima. Si totes van amb aquesta línia, doncs la veritat és que serà molt difícil en els jurats i veure quina és la millor tapa. Jo crec que intentem des de l'organització que cada vegada el nivell de la qualitat sigui més bona i crec que ho estem aconseguint. I per tant jo crec que això fa que tothom tingui que provar-les perquè jo crec que aquest edició promet una gran qualitat de les tapes.
No he pogut. Les he mirat molt en diagonal i ara no m'atreviria a triar-ne cap perquè, clar, si ara tinc que triar, trio la d'aquí, la del Flaps, que acabem de tastar, que realment és exquisida. Però abans de posicionar-me per alguna, n'hauria de tastar alguna més o com a mínim veure els ingredients d'alguna més.
Evidentment, nosaltres les hem vist, el que passa que ara en aquest moment i sense provar-les és arriscat. Nosaltres treballem prèviament molt amb els establiments i els donem directrius perquè s'ha de saber, d'algunes d'elles, la definitiva, la que surt, ha estat prèviament, ha superat un procés de selecció. Hi ha una persona, que és el Jaume Soler, que és el xef executiu de Port d'Aventura, que ens dona un cop de mà, que recomana canvis, recomana millores o canvis amb la presentació perquè al final la qualitat tan visual com gustativa de l'etapa sigui la ideal.
Home, a veure, aquí han estat bé perquè es veu que sense tastar-les...
És
clar,
difícil.
Jo he de dir que estic tafanejant al web...
Què has trobat, tu, ja?
Clar, he trobat que no tindré dies jo per anar a fer tot això, però veig que aquest any, no sé si és una percepció meva, però veig que ja són tapes, pinxos molt, molt, molt treballats. És a dir, estem veient aquí un com un salt...
Sí, sí.
Endavant, no? Diguéssim, una, vull dir, molt treballades, la majoria. No n'hi ha cap de senzilla, eh?
Sí, sí, no, no, de presentació d'ingredients. Cada vegada va a més, perquè és un, no, dels motius pels quals la ganxet continua, no?
Sí, sí.
Any rere any, no? S'ha de posar molt d'esforç, molt de treball, però jo he volgut preguntar, ja com a darrera pregunta, recomanacions per ser un fidel seguidor de la ganxet Pinxo. Què s'ha de fer?
Important per fer-ho bé. Sí. Escoltin, va.
Lo important és voler sortir amb els amics, amb la família, amb els fills, amb la senyora o amb el senyor, amb els pares, amb els avis i tal, i voler gaudir i oblidar-se una mica dels problemes, que déu-n'hi-do els problemes que tenim, i durant aquests 10 dies sortir per Reus, que Reus serà una festa, serà un passeig, i jo crec que això és el més important. Després, bé, pues, anar als establiments, triar, avui farem aquesta ruta, l'altre dia en farem una altra, i gaudir lo màxim possible i fer, d'alguna manera, fer ciutat i fer ganxet Pinxo.
Amb amics, amb bona companyia, sobretot, perquè la qualitat ja la tenim garantida, d'això ja se n'encarreguen els organitzadors i els fantàstics restauradors que tenim a Reus. Bona companyia, calçat còmode, perquè realment t'has de bellugar i posar una bona base per poder fer front a la quantitat també de fantàstiques cerveses que et permet anar tastant la ruta. I tant que sobreviurem. I a més, jo crec que també són uns temps difícils, però no hem de baixar mai l'optimisme, perquè igual que la ganxet Pinxo anirà molt bé, estic segura que tot anirà molt bé també.
Amb els 10 dies que dura la ganxet Pinxo, hi ha temps més que suficient com per provar-les totes. Aleshores, perquè al final si surts 3 o 4 etapes les fas i el preu és un preu molt més que seguible, no? Llavors, recomanació, intentar fer-les totes.
Calçat còmode, aquí.
Això és bo, eh?
Sí, sí, jo el recomano mapa en mà i anar tatxant, eh?
Sí, sí, anar tatxant. Sí, sí. Que es faci ja a la gent, si pot, abans, a través d'aquesta pàgina web, de la ganxetpinxo.cat,
amb la ganxeta. Que triïn les que més els agrada, perquè potser hi ha coses que ja dius la descartes, perquè mira, clar, si la cosa va de bacallà i a mi el bacallà no em va, doncs vinga, però doncs ja clar, està. Tranquil, perquè tens on triar. Jo és que ja en tinc aullades dos o tres. Què fas ara, dijous, quan acabem el programa, podríem començar?
Ah, doncs sí, quedem, no? I anem de pitjors.
Anem a fer-ne algunes.
Sí,
totes no em comprometo, perquè clar, són moltes. Però escolta, si algú que ens estigui escoltant té previst fer tota la ruta, el volem aquí quan acabe la ganxeta el 15.
El 15 d'abril, sí.
El volem aquí el 16 d'abril.
Doncs que vingui, que volem
busquem
saber.
Busquem reusenc o reusenca que es faci tota la ruta de la ganxet Pinxo perquè ens vingui a explicar aquí l'experiència. Com ho tens, això?
Ah, jo, perfecte.
En trobes un o no?
Sí, sí, tant de bo que sí, eh?
No, ho dic completament en sèrio, això, eh?
Sí, sí.
Telèfon del programa 977-32-60-50, el Twitter @copetarragona o el WhatsApp del programa 672-65-35-34. Si hi ha algun reusenc o reusenca que estigui disposat a fer-se tota la ruta o pràcticament tota la ruta i ens vulgui venir a explicar, aquí el rebrem encantades.
Sí, 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 que vinguin, que volem conèixer la cara d'aquesta persona.
Exactament, i que ens, noni, que ens faci una valoració de quina ha estat la millor etapa per ell o per ella. Molt bé, doncs dijous, dia 5, arrenca la ganxet Pinxo, ja poden anar a fer, ja a l'hora del vermut ja es pot, eh? Ja d'això ja s'obre la veda.
Doncs ja està, anem, que això ja dona gust mirar-ho.
Això mateix, sortir al carrer i el que ens deien, no? Gaudir una mica d'alegria, que ja ens va bé. Ruth Guerrero, mil gràcies.
Gràcies a tu.
Fins la setmana que ve. Adéu.
En la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros, un muro de metacrilato. No nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches, todos cambio de postura.
¿Tens una historia para explicar? ¿Vols fer una denúncia? ¿Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672-65-35-34 672-65-35-34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Este año, la calzotada en restaurante El Álamo y al aperitivo te invitamos. Calzots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 euros. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover.
48 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE Tarragona. El que fem ara, abans de connectar amb els serveis informatius de la cadena COPE, és comentar les notícies més destacades a la nostra demarcació. Vinga, des d'ara fins les dues. Començarem fent una ullada a la previsió del temps pel que queda d'avui, però també i sobretot per demà. Per tant, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Temps estable, típicament primaveral, cel amb intervals de núvols amb unes temperatures que pugen un cop més. Avui hi haurà màximes de 18 graus a Tarragona i al Vendrell, 19 a Reus, 24 a Tortosa, 21 graus a Gandesa i el vent continuarà bufant de sud, suau en general. Demà esperem un cel clar al matí, després aniran creixent intervals de núvols que poden deixar-nos precipitacions a la zona dels ports, tot i que no en descartem a la resta del territori, tot i que de manera aïllada. Les temperatures màximes baixaran excepte al litoral, les mínimes han de pujar més, mínimes de 10 aquesta nit a Tarragona, Tortosa o el Vendrell, de 9 graus a Reus i 8 a Gandesa. El vent demà girarà oest, sud-oest i serà més intens.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Aquesta hora, segons ens informa el Servei Català de Trànsit, continuen els problemes a la C-241D, a les Piles, a la Conca de Barberà. Ja la calçada està tallada en tots dos sentits de la marxa a causa d'un accident. Per tant, calçada tallada a les Piles, a la C-241D.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Hem conegut avui les xifres de l'atur. A Tarragona ha caigut en el darrer mes en 2.587 persones. És el descens de la desocupació més gran registrat a Catalunya. El nombre d'aturats va baixar prop d'un 5% respecte al mes anterior i ara mateix les persones aturades a Tarragona són 49.600. En relació al mes de març de l'any passat, l'atur ha baixat en 4.500 persones. La disminució d'aquest mes de març està evidentment condicionada per la contractació del sector serveis per fer front a la campanya de Setmana Santa. I avui també és dia de fer balanç. El 85%, s'ha arribat al 85% d'ocupació turística als hotels de la Costa Daurada. S'han complert les previsions per la costa i també per les cases rurals de les Terres de l'Ebre, que finalment han omplert entre dijous i dilluns. Els esdeveniments esportius programats per aquests dies han assegurat l'ocupació a la costa en una Setmana Santa força primerenca, amb el 65% dels hotels oberts. Això són unes 31.500 places. Segons dades de l'associació hotelera Cambril Salou La Pineda, han obert 55 hotel. Són 10 menys que l'any passat. El president de l'entitat és Xavier Roig i confirmava així que s'havia complert el 85% d'ocupació previst.
Esperem que tothom hagi pogut gaudir de la nova atracció de Port Ventura que s'ha inaugurat i que puguem tindre una postpasqua doncs, tranquil·la i serena i que tots tinguem seny perquè l'estabilitat ens vingui i puguem tindre un estiu com almenys al principi de Setmana Santa, que sempre Setmana Santa ens aporta el que del davallar de l'estiu i que pugui ser tranquil i no pas com l'any passat.
A les Terres de l'Ebre, els allotjaments integrats en l'Associació de Turisme Rural s'han tornat a omplir en la darrera part de la Setmana Santa, entre dijous i dilluns. Les reserves no van sobrepassar el 30% en la primera part d'aquesta setmana festiva. En Juan Jovel és portaveu de Turebre.
Més o menys han tingut la mateixa Setmana Santa que tots els anys, una mitja ocupació fins al dijous sant i després quasi plena ocupació de dijous a dilluns. Saps què passa? Que primer s'ompli el delta i llavors pues, ja, com que hi ha un excés de demanda, pues, llavors se va omplir l'interior i la plana.
I una notícia que acabem de saber, la Fiscalia sol·licita 23 anys de presó per l'home de 44 anys acusat d'assassinar la seva exparella a l'interior del cotxe d'ella a Salou. Va ser el 25 de juny de l'any passat. L'home li va clavar 40 ganivetades i després va acudir a la comissaria dels Mossos per confessar el crim. Segons l'escrit d'acusació del fiscal, al que ha pogut accedir l'Agència Catalana de Notícies, la víctima i l'acusat havien mantingut una relació durant uns 8 anys. Aquesta es va trencar al mes de febrer de 2017. Ella va posar fi a la convivència i va iniciar una nova relació amb una altra persona. Segons la Fiscalia, des de principis del mes de maig, l'acusat insistia en reprendre la relació amb la noia, que tenia 30 anys. Intentava contactar amb ella trucant-la de manera reiterada al telèfon i freqüentava també la geladeria del nucli de la Pineda, a Vilaseca, on ella treballava. Tot va acabar el 25 de juny. Ell va pujar al cotxe d'ella quan sortia de la feina, la va amenaçar amb un ganivet de cuina de 19 centímetres de fulla i en un moment de la discussió li va clavar, com dèiem, 40 ganivetades. Fiscalia sol·licita ara 23 anys de presó. I encara en successos, detingut un home per atacar un taxista amb arma blanca a la C14 entre Reus i Salou. L'agressió va tenir lloc la matinada de diumenge. El passatger del taxi va fugir després d'atacar el taxista, que al que van traslladar el Joan 23 amb ferides greus. Cap a les 7 del matí, un agent de paisà dels Mossos va identificar l'agressor, li va llançar pedres i va intentar fugir al mosso després d'intentar aturar-lo. A ell el van localitzar a l'avinguda Joan Fuster de Salou, on el van acabar detenint. I avui també hem sabut que aquest mes d'abril es posaran a la venda les entrades pels Jocs Mediterranis. Serà probablement a finals d'abril, però podria ser a primers de maig, un cop s'hagin tancat ja les inscripcions de les delegacions internacionals d'esportistes. Els preus de les entrades pels Jocs aniran entre els 5 i els 20 euros. La previsió és que hi assisteixin a les diferents proves uns 150.000 espectadors. I també els expliquem avui que un centenar d'experts presenten a Tarragona les darreres investigacions sobre el comportament dels neandertals. Serà el 60è Congrés Internacional de la Fundació Hugo Obermaier, que se celebra des d'avui fins dissabte al Campus Catalunya de la Rovira i Virgili. En total es reuneixen 110 especialistes d'arreu del món que donaran a conèixer 32 ponències i 17 pòsters sobre les últimes novetats al voltant dels neandertals. El proper 7 d'abril, la ruta científica els permetrà conèixer l'abric dels rosegadors a la Pobla de Benifassà, al Baix Maestrat, els abrics de l'ermita a Ulldecona, al Montsià, i també el Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta. Els alcaldes d'aquestes localitats asseguren que això és un gran potencial turístic, com els dèiem, davant aquests 110 especialistes d'arreu del món. Queden 3 minuts per arribar a la una. Abans d'acabar, els expliquem també que el radar que més multes acaba comportant a l'àrea metropolitana de Tarragona el tenim a Reus. Es tracta, de fet, del que controla el pas de la C14 a la T11. Ho publica avui La Vanguardia, és un estudi del RAC. Aquest aparell, que regula la velocitat a 70 km per hora, posa una mitjana de 21.000 multes anuals.
Mayor es futbolista y policía.
Hacemos mal el tener muchos tópicos, el pensar que como son down son muy cariñosos.
Está pasando.
Se nos acusa de fomentar el tráfico de personas y no lo acabamos de hacer.
De lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Una empresa británica, Cambridge Analytica, habría usado los datos de 50 millones de usuarios de Facebook. Lo hizo sin permiso.
Estás en COPE.
La radio, era un centro del corazón abierto al mundo, ¿no?
Pues eso es lo que intentamos también desde aquí todos los días, que siga siendo un poquito ese territorio mágico. Iñaki Gabilondo, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, buen día a todos.
Le devuelve el teléfono a Luis del Olmo, este momento radiofónico que estamos viviendo.
Nos hemos quedado.
Luis, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Estás aquí. Estás invitadísimo, ven cuando quieras.
Pues Muchas gracias, me quedo con la invitación.
Perquè la ràdio és màgia, a Cope Tarragona de vegades passen coses com aquesta.
Ni nada, y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos y por las noches todos cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería.
Amb música arribarem al punt de les dues. Ja saben, la nostra cançó del dia avui sona Kiko Veneno, perquè avui 3 d'abril fa 66 anys. Posem el punt final, els deixo en mans dels serveis informatius de la cadena COPE. Tornarem demà puntuals a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer que acabin de passar. Molt bon dimarts. És un dimarts amb sabor a dilluns, però ja és dimarts, recordin.
Sentir por el pasillo tu gato que araña y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello. Te das